l'ambaixada de l'esqueixada.
A Europa fent frontera amb Alemanya, Àustria, Itàlia i França i a Suïssa. Un país petit, de prop de 8 milions d'habitants, emparat pels Alps, que li donen el paisatge muntanyenc que tots ens ve al cap quan pensem en la Confederació Helvètica. El nom oficial que rep l'Estat ens dona una pista d'una de les característiques del país. Suïssa va sorgir per la voluntat política dels seus habitants, que en un pacte entre les comunitats van crear un estat plural on es mantindrien com a oficials les quatre llengües de la regió.
A part de Suïssa es parla italià, a part de Suïssa es parla alemany, o suís-alemany, que és com un dialecte tan fort i tan propi que els alemanys no l'entenen, però és suís-alemany, i a la part francesa es parla francès, i és un francès que els francesos consideren que és amb un accent molt fort i és el francès de Suïssa, però s'entén perfectament. I llavors queda un reducte molt petit en un dels cantons suïssos, que és el romanx, que és una llengua autòctona que molt poca gent parla i que s'està perdent, però que tot i amb això, com que és un país molt sensible a la diversitat, molt més que Espanya, doncs, per exemple, tots els productes estan etiquetats en les quatre llengües.
Qui parla és la Laia Pineda-Ruc. La combinació de cognoms d'aquesta santfeliuenca ens revela el seu origen mig català, mig suís, que li ha portat una riquesa cultural que avui compartirà amb nosaltres.
Jo sóc una suïssa de segona generació, o sigui, molt descafeinada ja. Diguem que no sóc la generació que ha migrat a Catalunya i que, per tant, té tot un... És una vivència absolutament diferent. No? Jo sóc filla d'una mare suïssa i d'un pare català. Llavors jo a Suïssa l'he viscut des de Catalunya sempre, a casa. Cada any, al mes d'agost, ens en anàvem de vacances allà. I en allà sempre hi havia una part de retrobament amb la família, una part d'estada a la muntanya, i sempre també van tenir com molta cura en anar visitant les diferents parts de Suïssa.
Les estades a la muntanya no són casuals en un país que té alguns dels cims més alts d'Europa. De fet, la mare de la Laia va conèixer Catalunya gràcies a l'escoltisme i a un intercanvi entre agrupaments. Els escoltes que tenen seu a Ginebra són un exemple de la influència helvètica al nostre país. Però n'hi ha més. Organitzacions tan quotidianes com la Creu Roja, simbolitzada per la bandera suïssa amb els colors invertits, o asseguradores amb noms com Zurich o Winterthur, en sonen a tots. I ja que parlem de Winterthur, cal dir que aquesta va ser la ciutat natal de Joan Gamper, fundador del Futbol Club Barcelona. I dels suïssos, què més en sona? El tòpic de la puntualitat, pot ser?
Sí, no és cap tòpic, no és cap tòpic. Jo, de fet, allà em poso les piles perquè ho perdria tot, perquè jo sóc bastant impuntual, estic molt feta a mida d'aquí, i en allà realment és impressionant. És a dir, els trens és però el minut que marxen tots i realment és una altra vivència del temps, i és molt puntual a tot arreu, a les feines, en les trobades, a tot arreu.
I continuant amb els tòpics, parlem ara de la xocolata i del formatge.
Tampoc són tòpics, és a dir, es menja moltíssima xocolata i es menja moltíssim formatge, no és cap tòpic. I la cuina gira molt entorn del formatge, perquè Suïssa és un país molt avançat en alguns aspectes, però també és un país que ha estat sempre... És un país com de contrastos, i encara hi ha moltíssima gent que viu a les valls i que viu del món rural i ramader.
Així no és estrany que el plat que ens explicarà la Laia estigui fet a base de formatge, un ingredient molt present a la cuina suïssa i que sovint s'ofereix també en acabar cada àpat. Els formatges dels Alps són més greixosos que els que trobem habitualment a Catalunya i es caracteritzen per una olor intensa que alguns defineixen com olor de peus. Els plats més típics són la raclet i la fondue, que a banda de l'elaboració destaquen pel seu caràcter social.
La base, òbviament, és el formatge, que és el formatge de raclet. Són uns formatges molt grossos, com rodons ben bé, no sé, deuen fer quasi 40 o 50 centímetres de diàmetre. Llavors el tallen per la meitat, fa com una mitja lluna, i la posen amb un braser. En origen era el foc de brasa, ara ja hi ha com unes màquines que tenen unes resistències que fan fondre una fina capa a sobre del formatge. I llavors el que fan és, quan el formatge està fos, la gent s'asseu al voltant de la taula i va per torns. Llavors hi ha el cap de taula que fa la raclet, que està sempre pendent de com evoluciona el formatge, i a torn, diguem, cada vegada li toca un diferent. Quan el formatge està fos, es fa raclet, vol dir racler, i racler és com rascar una mica, no? Llavors és com si es rasqués el formatge amb una pala i cau en el plat la part que s'ha fos i una miqueta de crosta, que és boníssima. Llavors això s'acompanya de patates bullides, patates amb pell que es pelen, cadascú, les patates amb pell es posen al mig de la taula, cadascú se les va pelant, i és com que et vas fent el sopar, no és si jo em serveixo el plat i menjo, sinó que tot és com que es va fent sobre la marxa, i això també fa que sigui com molt dinàmic, no? Llavors tu et prepares les patatetes, mentre t'esperes que et toqui, t'hi poses pebre, llavors també s'acompanya del que en diuen cornichon, que són els cogombrets aquests amb vinagre, i d'unes cebetes també amb vinagre.
Els suïssos, i en general a la majoria dels països nòrdics, tenen fama de ser molt freds. Però la veritat és que si als carrers no hi ha gent és a causa del clima i l'ambient és dins les cases. La raclette és un exemple de com la taula reuneix amics i familiars. Mentre esperen el seu torn de formatge fos, es crea l'entorn idoni per relaxar-se i fer-la petar, tot bevent un gotet de vi blanc o una bona infusió d'herbes.
Je vous ai parlé de la raclette, c'est très bon pour partager à table. Je vous souhaite un bon appétit et à la prochaine.
Alla mattina la torcia di paglia deve arrivare in fondo ai te. Alla Thank you.